Molt bona tarda, amics. M'heu agafat tossint. Allò de... Jordi Puy. Per cert, benvingut a casa, nen. Ens tenies molt preocupats. Has estat malaltó. No, un dia no, que abans de Setmana Santa em vas faltar un parell de dies. Ai, bandarra. Doncs bé, si tenim el Jordi Puy a l'altre costat de la pecera, si són passades les 5 de la tarda, si és dijous, i si això és Ripollet Ràdio, i ja més a més qui es parla és Albert Castro, doncs, sense cap mena de dubte, això és l'hora del té. L'hora del té, i avui hem tornat, amb les piles carregades, amb ganes de treballar, i hem portat un convidat de luxe. Avui parlarem amb Nicolás Valle. Clar, i tu, senyora, que m'estàs escoltant, i Nicolás Valle, no em sona aquest nom. Doncs sí, t'ha de sonar. Nicolás Valle és un periodista d'aquells que fa una feina que d'unidor, és corresponsal de guerra. I el tenim aquí perquè avui presenta a Ripollet el seu llibre Secrets de Guerra. Nicolás, molt bona tarda.
Bona tarda. El luxe està aquí, eh?
Escolta, per norma en aquest programa sempre comencem amb una pregunta. Té o cafè?
Té.
Té?
Sí, no suporto el cafè.
Què dius ara?
Sí, tinc aquesta anomalia. No suporto el cafè i m'encanta el té. M'encanta.
Doncs és ben curiós perquè no portem una estadística rigorosa, però la majoria de convidats opten per el cafè. És curiós.
No, jo sóc el té. I cada matí em prenc un bon té a l'estil indi, amb molta llet i molta crema. M'encanta.
Caram, doncs molt bé. A veure, tu, Nicolás, periodista, corresponsal de guerra... Els nens, quan són petits, els hi preguntem que volen ser de grans, i diuen, home, a mi m'agradaria ser astronauta, futbolista, metge... Però si algú diu periodista, sempre diuen el reportero de guerra i tal. En tu aquesta vocació et ve de petit o ha sigut...
No, exactament és això. A mi em preguntaven de petit què volia ser i jo deia periodista de guerra i de televisió. O sigui que hem complert un somni de la infantesa.
Caram,
sí.
Això no és molt freqüent, malauradament.
Sí, els meus companys estaven atrets, molts deien que volien ser futbolistes. En aquella època he de confessar que també hi havia algú que deia que volia ser torero. Però era bàsicament futbolistes. I jo volia fer això. I per què? Pues, doncs perquè havia, recordo, meu pare va comprar la televisió, la va col·locar allà al saló, i la va obrir, el primer que vaig veure va ser els Picapedra. Però... al cap d'uns dies vaig veure el primer telenotícies que jo veia en la meva vida i va ser la invasió del Sinaí. I recordo un senyor de televisió espanyola que es deia González Green fent una crònica allà amb una armilla al micròfon i hi havia els tancs israelians passant pel darrere amb una polseguera bestial i vaig dir, jo vull fer això. I tots els esforços que he fet en la meva vida a nivell acadèmic i a nivell personal ha estat arribar a fer això i he pogut aconseguir-ho a TV3, no?
És a dir, els teus pares han estat inquiets per tu des de ben aviat, des d'aquest nano, mare de Déu, senyor, no podria fer
no sé si és...
arquitecte o metge o algun ofici normal, no, corresponsal de guerra.
A mi em fa l'efecte que el meu pare sempre va estar molt tranquil.
Sí?
Crec, bueno, em va morir per desgràcia fa 3 anys, però crec que mai va mostrar inquietud. Jo penso que els amics sí que estaven més inquiets, però crec que, mira, i ara vaig a dir una miqueta, deixeu un homenatge al meu pare, que dic que fa 3 anys que va morir. El meu pare sempre m'ha donat molta confiança. I jo crec que li vaig correspondre amb la mateixa confiança i penso que sempre va confiar en mi. I crec que no va patir mai per mi.
Clar, a tu potser que sí que confiava, però clar, és que tu tens una feina que donidor.
Sí, però sí.
És gairebé tan perillosa com cobrir un Barça-Madrid amb el Mourinho, no?
És més perillosa la guerra.
És perillosa, sí, veritat. Sí.
No, però jo crec que, home, si et veuen... a les 9 en punt et veuen a la tele, buf, diuen ja està. Sé que està bé. El problema és quan passen aquelles hores en què no saps ben bé on estàs, no? Però bueno, al final, al cap i a la fi, acabes controlant aquest medi ambient hostil que es diu la guerra, no? Això és la meva experiència. Jo vaig anar amb el Sant Juan, Eduard Sant Juan, que va ser el meu mestre, vaig acompanyar-lo en un viatge a Bosnia, ell sí que em va ensenyar l'ofici. I després, doncs, jo crec que he mantingut un interès per les guerres, no és un lloc fàcil per anar-hi, no pot anar qualsevol a una guerra, i menys si és una persona no veterana, però amb el temps ja estic, entre cometes, a gust quan vaig a un lloc en conflicte, i de vegades m'he d'aturar i dir, a veure, Nico, estàs a una carretera a Líbia, al front està a 1 quilòmetre, aquí hi ha un senyor amb un canó disparant, hi ha unes fumeres, dos cadàvers tapats amb una manta allà, uns tios barbuts amb un fusell disparant a l'aire, i que això no és normal. Però al final ho acabes vivint com a normal. Sí. I tant en tant has d'aturar-te i dir, ei, que això és molt peculiar, eh?
Sí, sí. Perquè no sé si ho han dit, però el Nicolás Valle és el corresponsal de guerra de TV3, és a dir, que quan hagueu vist alguna moguda amb alguna guerra... Jo crec que has estat gairebé a totes. A la Segona Guerra Mundial crec que no,
no,
però malgrat aquesta...
Ni la primera ni la segona.
Però crec que, bueno, has estat a Kosovo, has estat a un munt
d'allò. Només em vaig perdre una, que va ser la Guerra de l'Iraq.
La de l'Iraq.
És l'única que em vaig perdre. Van anar altres companys, jo havia d'anar... jo estava en l'equip, havia d'entrar pel Kurdistan, però per motius personals no vaig poder cobrir-la. Motius absolutament personals, no professionals, i és l'única guerra que havia perdut.
Ho dius amb una mica com de làstima, no? M'ho he perdut. T'hagués agradat
estar-hi? No, la llàstima és que si hagués anat, vol dir que no hagués tingut els problemes personals que em van impedir anar.
Vale,
clar,
vale.
Per això dic que llàstima. Tant deu hagués anat, perquè vol dir...
Vale, això vol dir que no hauries tingut
clar, problemes. Exactament.
Bueno, anem a pams, perquè el Nicolás Valle, tot i treballar a TV3, i molta gent pensa que els treballadors i treballadores de TV3 i els periodistes són de casa nostra, no?, de tota la vida, doncs, però... El Nicolás va néixer a Extremadura, a un poble que es diu Aceuche.
Sí.
I, per tant, ets extremeny. Sí. I, a més, extremeny de vocació i de formació, i exerceixes d'extremeny.
Sí, per què no?
És molt curiós, perquè mirant una mica la teva biografia, el teu treball, he de dir que, bé, cada cosa que llegia de tu, hi ha dos constants a la teva vida. Un és la teva activitat, la teva feina com a reporter, com a cronista de guerra, i l'altre les teves activitats vinculades a la teva terra, Extremadura.
Sí.
Són les dues àrees de...
He intentat no perdre-ho mai. Jo sempre penso que, de vegades, sempre parlem del vincle que tenim amb els nostres fills, aquell llegat que hem de transmetre als fills, aquesta preocupació, com si tinguéssim una responsabilitat únicament amb els descendents. I jo sóc, potser perquè tinc, és la meva manera de ser, jo tinc i em sento vinculat i responsable amb els meus avantpassats, també. I penso que no perdre aquest vincle també m'enforteix a mi, com la meva personalitat també surt enfortida, no? Amb aquest llegat, respectar el llegat dels avantpassats.
De fet, tu tens va ser fundador o cofundador de la revista Balsana.
No, fundador.
El fundador.
Únic fundador.
O sigui, vas dir, vinga, va.
Sí.
Ara, entre guerra i guerra, vaig a muntar una revista.
Sí, literalment, entre guerra i guerra.
Que, a més, parla de la dialectologia extremenya, no? Escrit en un idioma que diu alto extremeño.
Idioma, varietat lingüística, no sé com definir-la, perquè ni els lingüistes es posen d'acord, però, bueno, sí, és un... Pertany al bloc lingüístic del lleonès. Del bable asturià, no?
Del bable.
Això, la gent l'identifica quan parlo de bable, el bable. Doncs de l'Astur lleonès, pertany a que és una de les varietats de l'Astur lleonès, molt influït pel portuguès i pel castellà. I vaig tenir la sort de que la meva mare em parlava i els meus veïns em parlaven. Jo em costa parlar-lo, però per exemple a l'hora d'escriure-ho sí que no tinc dificultats, a l'hora de parlar-lo de vegades he de pensar i traduir, però bueno. Sí, i n'estic molt orgullós de pertany a una comunitat lingüística tan petita i ja en vies d'extinció, perquè ja això som com els pingüins, pràcticament.
Ai, mare de Déu, aquests que pensen que només hi ha l'espanyol i que la resta són dialectos, no? Doncs bé, hi ha moltes llengües i moltes maneres d'expressar sentiments.
Sí,
tornarem segurament a parlar de la teva vinculació amb Extremadura. A veure, el motiu d'aquesta entrevista, el pretext és la presentació del teu llibre, Secrets de Guerra, però no és pas el primer llibre que escrius, perquè Ubuntu, Estimada Terra Africana, Àfrica també et va enamorar, no?
Bon, diuen que tothom té una pàtria, no? Tothom. Jo tinc moltes pàtries, però Àfrica per mi és potser una pàtria molt especial.
Què té Àfrica que aquí va i enamora d'aquesta manera?
Què té Àfrica? Mira, quan ets molt jove comences a viatjar pel món, agafes la motxilla i tothom comença per Àsia, atrets per l'exotisme dels temples, de les llengües, de les cultures, allò que diuen civilització, la xinesa, la Índia, la persa, grans civilitzacions que han deixat grans temples i grans construccions, grans records de la seva cultura. Àfrica això no existeix. No hi ha ni ciutats grans ni maques, no hi ha temples, no hi ha muralles, no hi ha res, només hi ha el paisatge i la gent. I això és el que fascina d'Àfrica, que és una mena de tornada a allò més essencial. no diria que no hi hagi civilització a Àfrica, però a Àfrica hi ha una senzillesa que a mi m'enamora. I quan, encara avui, quan em noto carregat pels problemes, per aquelles coses tan maques que té la vida, perquè tenim moltes coses al nostre voltant que amoblen la nostra vida però també la destorben, doncs quan estic una miqueta carregat me'n vaig a Àfrica i prendre una cervesa en una taverna, xerrar, sentir la música al carrer. En tots els problemes que hi ha a Àfrica sempre hi ha un optimisme vital, allò que hem perdut aquí. Ara que estem en aquesta fase de la nostra vida tan crepuscular, no? Allà encara hi ha l'il·lusió de viure, de que tot es pot resoldre. I això m'encanta d'Àfrica.
Algun país en concret? Alguna zona en concret?
Per bellesa, Ruanda. Per alegria de la gent, Uganda. Hi ha una certa... Hi ha aire mediterrani allà, però mediterrani enmig de la jungla, amb el llac Victòria. M'agrada molt Uganda. Moçambic també m'agrada moltíssim. Moçambic també hi ha un... Hi ha com un xute d'esperança, un xute d'alegria, de tornar a sentir-nos humans i no robots, que és el que ens passa, que cada cop som més autòmates. Doncs això. Jo, si algú em demana, Uganda, Moçambic, Ruanda...
Veig que tu no és del que va a Botswana, no?
No, a Botswana no.
I si vas a Botswana, pues segurament no aniries a...
No, per suposat. A més, Botswana pertany a aquests 3 o 4 o 5 països que hi ha a Àfrica, que no són africans, que són europeus, pràcticament. Tu arribes a Botswana i et trobes com aquí, caixers automàtics, grans cotxes, grans carreteres, grans ciutats, són aquells països rics. Botswana és un país molt ric i que té la gran sort de tenir una natura preciosa. Però, a més, Botswana és d'aquells països per butxaques...
Importants,
perquè és un país molt car, té potser dels parcs nacionals més macos de la Terra, però que són prohibitius. Prohibitius.
Bueno, sempre hi ha algú que pot llogar una furgoneta per donar una volta, no?
No, ostres, però... No, per exemple, el parc del Delta de l'Okavango, que està a Botswana, diuen que els hotels més cars de la Terra no estan a Dubai, sinó que estan allà, al Delta de l'Okavango.
Escolta una cosa...
Suposo que és on va anar el monarca.
Hi ha algun... Ah, monarca? Quin monarca?
El monarca d'Espanya.
Oh, no, s'ha anat a Botswana, no ho sabia pas. No aniria pas a caçar. Segur que ha pres mal, perquè els borbons tenen una habilitat molt estranya amb les armes, eh?
Sí, és peculiar això,
sí,
eh?
Sí, no sé, mira... Bueno, en fi, deixem-ho estar, perquè s'ha dit tant i tant... Algunes acudits molt graciosos...
No, però és curiós com hem acabat convertint un tema que ens hauria de...
Preocupar molt, eh?
I avergonyir. Però, bueno, al final l'hem convertit en una mena de és tanta la frustració que tenim tots ara plegats per l'economia i com funciona i amb els nostres governants, que ja l'única sortida és passant-s'ho bé. Mira, i el tio a punt d'una intervenció del país se'n va a Botswana. Pues molt bé, home.
I amb el net que s'ha fotut un tret al peu i tal. I a més el ministre d'Exteriors diu que ell no sabia res on estava el rei. Això em preocupa més encara, no? Però bueno, escolta, hi ha algun país on no hagis estat?
No, home, moltíssims.
Perquè, escolta, tu no tens un currículum que d'unidó.
No, moltíssims. Home, no, dic que he estat en 80, 90 països, però no, en queden molts, i que si hi ha masses països...
Bueno, ara dintre de poc hauràs d'anar a Argentina, no? Si la cosa continua igual...
A treballar?
A treballar, imagino. Sí, perquè ara s'han fotut a Repsol, escolta.
Sí, però sentint els nostres governants, sembla com si els argentins estiguessin robant el seu petroli.
Sí, és curiós.
Clar, però no, a veure, a cap i la fi, una cosa és que la maniobra sigui bruta, i jo considero que és bruta, una maniobra bruta, però a cap i la fi és el seu petroli, i ja està.
Escolta, ens parlaràs dels secrets de la guerra, però tu que has viscut molts conflictes, la guerra té un sentit ideològic o és més aviat un no sé què passa que de cop i volta catapunt? No sé si m'explico.
Però aquesta és l'eterna pregunta, perquè, a veure, és quan em pregunten a mi, tu ets intervencionista o no? Per exemple, hem d'intervenir ara a Síria per aturar el dictador? Clar, la meva resposta ha de ser sí. Per tant, ara estic defensant l'utilització de la força per alliberar un poble que està sotmès al seu dictador. Per tant, penso molt sovint de que el no intervencionisme no pot ser complice dels dolents. Jo abans tenia les coses més clares, ara, a mesura que em faig més gran, les coses començo a no tenir-les tan clares. I abans era no intervencionista, absolutament, i ara començo a dubtar. I mira, ara fa 20 anys ara fa 20 anys de Sarajevo, de Bòsnia, de la guerra de Bòsnia.
20 anys ja, eh?
20 anys ja.
Sembla que va ser ahir.
Sí, per això ho dic. I durant aquells 3 anys, tu recordes, entre el 92 i el 94, als Telenotícies, esmorzàvem, dinàvem i sopàvem amb un setge criminal a Sarajevo, amb un genocidi a Srebrenica, 8.000 persones mortes en 2 dies. Clar, van morir 40.000 persones, sense que cap cancelleria europea intervingués. Vam deixar que un poble assassinés un altre poble. I això va passar 40 anys després que a Europa tothom digués mai més, després del nazisme. I ho vam consentir. Allò em va fer veure de que el no intervencionisme de vegades pot ser còmplice dels criminals. I des d'aleshores tinc molts dubtes. La guerra... Mira, és que jo, clar, donen ganes de tornar-te la pregunta. El conflicte és funcional o disfuncional? Serveix per algun conflicte una guerra? Ahí està la història. O sigui, a veure, quan un poble està insatisfet, quan un poble està dins de la dictadura, la Carta de les Nacions Unides contempla que pugui agafar les armes per defensar-se en casos d'ocupació i colonialisme o de dictadures. Per tant, fins i tot la Carta de les Nacions Unides contempla la guerra com una sortida per viure millor. Per tant, de vegades la guerra pot ser funcional quan el que es tracta és de viure millor, aconseguir viure millor.
No penses que des del primer món, anava a dir la comoditat, cada vegada menys còmoda, però des del confort d'una vida, tot i la crisi, tenim aigua a les aixetes, tenim menjar a la nevera, cada vegada menys, però tenim... No et sembla que quan veiem les cròniques que feu vosaltres, va, ja estan un altre... els tios aquests, els jueus i els... i li restem importància al drama que suposa per un poble estar permanentment en conflicte? No ens dona una mica igual, és com sempre, no? És la mateixa cançó de sempre en un altre país, i no li donem
el que dius és veritat,
la tragèdia que suposa.
El que diu és veritat, i això és l'única cosa que em fa pensar que fracasso professionalment, i que els periodistes tots hem fracassat. Quan veus que la gent no es commou davant de la visió d'una injustícia, d'una ocupació, d'una guerra, d'un genocidi, quan te n'adones que els teus ciutadans no els importa fins i tot estan fastiguejats, i ai, tantes desgràcies, que poses altra notícia i tot són desgràcies. Ostres, penso, no servim per res, i estem fracassant en la nostra tasca, la tasca d'un periodista, ja sigui una guerra, o sigui aquí, o sigui a Ràdio Ripollet, o sigui on sigui. La teva tasca, jo crec que hauria de ser contribuir una mica a fer un món millor. I de vegades, per fer un món millor, no es tracta de sedar la població, de que estigui sedada, ahí, anestesiada. Hem de sacsejar les ànimes i explicar que hi ha injustícies. Però aquesta injustícia, aquelles coses que abans vèiem, ui, és que allò és problema d'ells, un dia pot venir aquí. Hi ha analistes a Brussel·les que... els més pessimistes, que preveuen que aquesta crisi econòmica a Europa pot derivar una guerra a Europa. Estem preparats per una guerra civil? Dins d'Europa, en continental, diguem-ne. Estem preparats? Ens imaginem que, clar, perquè sempre pensem que les víctimes són sempre uns altres, però algun dia serem nosaltres les víctimes. Podem ser les víctimes. És més, hem tingut aquests anys que deien de les vaques grasses, i ens hem imaginat que això era per sempre. I ara ens veiem amb unes xifres d'atur descomunals. Ara som víctimes d'un sistema i d'un error del sistema. Això que li passava a la resta ens pot passar a nosaltres. I sí que, clar, de vegades sento que fracasso quan veig que la gent diu ai, que cansat que és això dels palestins i dels israelians. Jolín.
I suposo que suavitzeu moltíssim a vegades, sobretot les imatges, no?
Sí, però...
en la vostra mitjana, en altres no.
Sí, mira, això és perquè tenim una cosa que es diu el CAC.
Ah, mira, no parlis del CAC, sisplau, que hem tingut víctimes també.
No, que... a veure, no és que critiqui el CAC així de per si, però jo penso de vegades que no ens escolten els periodistes. Mira, te poso un exemple que va passar una vegada a TV3. Al migdia va haver-hi un atac d'Israel, aquests atacs que fan a l'helicòpter, volien eliminar un líder palestí que anava en cotxe, conduïa un cotxe, li van disparar des d'un helicòpter un míssil, va destruir el cotxe, va matar el líder, van matar els que acompanyaven des del cotxe, que eren 4 o 5 persones més, i de pas van matar la tira de gent que hi havia al voltant del cotxe al carrer. En tu quals hi havia dones, nens, de tot. Vale? Va ser una massacre per matar un senyor. Van provocar una massacre. Les imatges eren molt crues. Molt crues. Hi havia sang, hi havia gent plorant, cridant. Les recomanacions van ser, al vespre, eliminem tot això. Eliminem la part crua. I al final va quedar un cotxe amb ferros retorçats. Semblava, al vespre va semblar que allò era un accident de tràfic.
Ja. Yeah.
Que va ser un accident de tràfic a Gaza. En eliminar les imatges crues, amb bona voluntat del CAC, el que li fa és el joc al dolent.
Clar.
A l'agressor. Perquè elimines tota la perversitat de l'agressor. I desdibuixes l'abast de la maldat. I jo penso que les persones... Mira, ara, per exemple, em van fer un vídeo del 20 aniversari de Bòsnia. I vaig agafar imatges d'arxiu. Eren imatges de telenotícies. I eren cruíssimes. Bombes en els mercats, fins i tot hi havia alguna mutilació. Això fa 20 anys, es passava per les telenotícies i no passava res. En canvi, ara el nostre paladar és tan exquisit que ja no volem contemplar la maldat. Què ha passat aquests 20 anys? En què ens hem convertit? No volem veure... No volem atrevir-nos a mirar al mirall i veure'ns que també som dolents? Doncs això ho ha fet també sers humans. Aquests sers humans, els sers humans som capaços de fer les coses... I et dic una cosa, Albert. De vegades penso que l'ésser humà, de vegades penso, per la feina que he tingut, que no som capaços res més que de destruir.
És molt interessant el que dius. Tu penses que la guerra transforma els bons i els dolents en víctimes, siguin del bando que sigui, o continuen havent-hi dolents?
Potser és una miqueta maniqueu, però sí que n'hi ha de dolents. Sí que n'hi ha de dolents. Hi ha gent dolenta, però hi ha gent dolenta també aquí, I cada dia el saludem pel carrer, segurament, Hi ha gent dolenta, vull dir que ja forma part del nostre caràcter. El que passa és que en la guerra tot s'accentua moltíssim, moltíssim. El nostre catàleg de sentiments i de reaccions en la nostra pàtria quotidiana és molt limitat. I està bé que sigui així. Clar que sofrim frustració, tristesa, alegria... Clar que sí, clar que ho patim. Per suposat. Ens han fallat molta gent, ens ha fallat. Nosaltres fallem també a les persones. Encara que siguin bones persones, tu i jo també cometem de vegades i fem coses dolentes. D'acord, però en la guerra tot això s'accentua més. I la maldat és la maldat extrema. La frustració és la frustració més extrema, perquè és perdre-ho tot, per exemple, o tota una família. Però també la bondat també pot ser més extrema. I en la guerra també contemples els casos de fraternitat i de cooperació, de solidaritat més extremes. I això és veritat. Sempre dic que la guerra, o treballar com a periodista de guerra, és l'oportunitat de contemplar un món creat pel diable.
Una gran reflexió.
I no per Déu, sinó pel diable. I és... I diràs, val la pena contemplar? Doncs sí. Doncs sí, perquè et fa relativitzar les coses i perquè et fa estar més atent. Perquè quan acabem vivint sempre la mateixa peixera, no ens adonem compte de que més enllà de la peixera hi ha més coses. I també hi ha dolents i monstres que campen i que poden un dia arribar a la nostra peixera. La guerra et dona l'oportunitat de veure i saber com és aquest món creat pel diable. Encara que sigui per evitar que la teva pàtria també sigui així, no? Acabi derivant així.
Molt, molt, molt interessant el que es diu Nicolau Valle. Jo et proposo un alto el foc.
Vale.
Una petita treva.
Un toc de queda així...
Ah, sí, però dels de debò, com és que estan fent ara? Escolta, t'agradaria escoltar algú de música?
Vinga, va.
Vinga, què t'agradaria?
A mi m'agrada molt un grup de jazz rock, ja un clàssic, que és Steely Dan, i una cançó que es diu Chain Lightning, que és així una cançó que, a més, parla en contra del feixisme.
Jordi Puy, el tenim, això? No em diguis, sí? L'has hagut d'anar a comprar o no? T'han donat el tiquet? No, escolta, si no... Bueno, després el tornes, dius que no t'agrada i el tornes. No, és broma! I vosaltres, bueno, el meu Olop tampoc. Abans anava molt bé, però ara ni això. Escolta, escoltem un petit... aquesta peça que tu demanes... Ens fem un glob del té i...
És molt curteta, són 2 minutets.
Ah, 2 minutets només, Bueno, doncs escolteu, ja sabeu, heu de... Estan enganxats a Ripollet Ràdio, al 91.3. Jordi, posa la música mentre nosaltres fem aquí un té. tema fantàstic. T'agrada el jazz, el blues?
Sí, sí, m'agrada molt. Mira, un altre, jazz rock, m'agrada
un altre punt de coincidència. Ai, Déu meu, estàvem parlant a micròfon tancat de... perquè és el que té aquest programa. De fet, crec que eliminarem la cançó, Jordi. Eliminarem el tema, perquè el posarem però deixarem el micro obert. Entens? Sí, enganyarem el convidat. No, perquè és veritat, eh? Aquest programa m'encanta, no només perquè sigui el millor programa de Ripollet Ràdio que es fa el dijous a les 5 de la tarda, vale? Però perquè realment arriba un moment en què ja no és entrevista-entrevistat, sinó dues persones que
parlen,
que parlen, no? I tu m'explicaves coses molt interessants. Deies, a micròfon tancat, que de fet estàvem parlant del teu llibre.
Sí.
Perquè el teu llibre no parla d'un relat de... i a l'alba cogimos les càmeres i cròniques de... De què va el teu llibre?
El meu llibre va sobre... Jo diria que és un striptease. Avui una amiga aquí de Ripollet deia, ostres, el teu llibre, que m'acabo de llegir ara, et despulles, i ets molt valent perquè et despulles. I la gent sol guardar-se moltes coses.
Mm-hmm.
El llibre es diu Secrets de Guerra perquè són aquelles coses que mai he explicat.
Mm-hmm.
Perquè, i per molts motius. No expliques coses perquè vols protegir els teus estimats de les teves pors, mm-hmm, del teu fàstic, i aquesta voluntat d'ocultar les coses, de... perquè estiguin tranquils, perquè tu te'n vas a la guerra, perquè aquí deixes una família preocupada per tu. I què fas? Pues te calles les coses. Truques per la nit, què, com ha anat el dia? Jo, sí, bé. I de bé, no ha anat bé.
No,
perquè m'han caigut morters, perquè he tingut una emboscada, perquè he estat en un bombardeig aeri.
Suposo, però...
No ha anat bé.
Suposo que tu també has de tenir una certa formació militar. En el sentit de l'hora de creuar un carrer també...
Sí, jo n'he fet la mili, però després m'he tragat tanta mili que penso, mare meva...
Per això.
No, sí, m'he interessat pel tema com funciona un exèrcit, per com funcionen unes armes. De fet, faig un curset a Pompeu Fabra que explico la conducta en llocs en conflicte, explico normes de seguretat. Tot això ho aprens a base de temps, i també ho aprens perquè t'ho expliquen i companys que tenen molta més experiència que tu... I bé, doncs explicava que són aquests secrets, aquestes coses que m'he explicat. Jo em despullo explicant els meus errors, mm-hmm, els meus fracassos, què vaig fer malament i com aquests errors i aquests èxits que he tingut en la vida han anat coincidint amb les guerres.
Mm-hmm.
Quan vaig presentar el llibre a la Casa del Llibre m'han preguntat, és que no sé si col·locar on col·locar el de l'editorial, si posar-lo a periodisme, i vaig dir, mira, posa-ho a autoajuda. Posa-ho a autoajuda perquè en realitat al final m'ha sortit un llibre en el qual és la història d'una persona que ha caigut i s'ha tornat a aixecar. I jo, aquesta professió que m'ha donat tantes coses tan maques, també he hagut de pagar un preu molt alt i vaig perdre tot el que més estimava per culpa d'això.
Mm-hmm.
I és d'aquesta caiguda, intento explicar també la caiguda, però també, i era important per mi també explicar com m'he aixecat a poc a poc, m'he hagut de refer, de passar per teràpia.
Mm-hmm.
Diuen els companys, és una broma que fem els companys de guerra, de periodistes de guerra, que hi ha els periodistes 3D.
Mm-hmm.
The Depressive, Drunk and Divorced. Depressiu, borratxo i divorciat. Doncs, bueno, a veure, jo vaig dir que vaig vorejar les 3D.
Les 3.
Vaig dues i mitja, segurament vaig tenir dues i mitja. I molts companys arriben a les 3D i no en tornen.
Yeah.
Es converteixen en carn de canó, són aquells que com han perdut tot a casa, ho han perdut tot,
mm-hmm,
quan van a la guerra són els que més s'arrisquen. Mm. Quan no tens res que et vinculi fora de la guerra, clar, és tan important, m'he donat compte que era tan important el que tenia a casa,
mm-hmm,
perquè era... el teu cau, era el teu refugi, perquè les víctimes, els combatents que estan a la guerra no sortiran d'aquell país, però tu tens l'oportunitat de sortir d'allà.
Mm-hmm.
Vale, estàs en l'infern, contemples aquest món creat pel diable, però tu tens bitllet de tornada.
Mm-hmm.
Clar, bitllet de tornada és molt important i molts companys l'han perdut.
Mm-hmm.
I aleshores són companys que van de guerra en guerra, que ja no tenen cap vincle amb la seva pàtria quotidiana i per tant són els que més s'arrisquen.
Mm-hmm.
I els que per desgràcia sempre sento i ja em conec molts que ja han caigut, que han, mm-hmm, mort, i ja són uns quants.
Mm-hmm.
I sempre passant per les 3D.
Per tant, el perill per vosaltres de la guerra no és tant que us caigui una bomba a sobre, sinó el que caigui la bomba aquí, no?
Sí,
casa vostra.
Sí, passa és que no era conscient.
Yeah.
ha caigut molta maduresa. Quan era més jovenet i anava a la guerra, mira el que diré, és molt fort el que vaig a dir ara, era tan estúpid que l'única cosa que a mi m'interessava era complir amb els caps, amb la bèstia és TV3, la bèstia,
yeah.
I la bèstia l'has d'alimentar i posar una crònica al migdia i una crònica al vespre, i l'únic que jo m'importava era quedar bé, fer unes bones peces i la meva promoció personal. I estava en una guerra i quan veia, per exemple, una columna de refugiats que baixaven a la muntanya amb un dones plorant, deia, bien, tinc una història. Pensava això. Ha calgut molts anys tenir una família, madurar, convertir-me en una persona humana de veritat i no aquella mena de nano estúpid, per adonar-me de que la guerra no és un escenari real, sinó que la guerra és real, que les persones ploren, que tota aquella destrucció i aquell caos és real, no és un escenari. I ara em commoc. I ara quan veig aquestes coses, abans, oi, mira, ja tinc una bona història. Ara em commoc amb les persones. És curiós, ara tinc més por que quan era més jove. Allò que diuen, és que us ho enduriu, s'endureixen els 3D, però si tu aguantes, i encara que hagis caigut, tornes a aixecar-te, tornes a refer sentimentalment, pateixes més, tens més por, t'aferres més a la vida que mai, i a més et commou el dolor aliè, que és el més important, el que dèiem abans. Em sap greu que la nostra societat no es commogui amb el que està passant a Palestina, a Síria, en què ens hem convertit, no?
Imagino que, clar, nosaltres veiem, en aquest cas TV3, et veiem a tu, les teves cròniques, però clar, vosaltres en llocs de conflicte sou un munt de periodistes de tot el món, o un grapat de periodistes de tot el món. Treballeu en equip? Sou col·legues o aneu a, com els paparazzi, a treure la foto i no dir-li res a l'altre? O hi ha per tothom?
Mira, ja té tot una mica. Jo sóc una miqueta social, eh? Si vols que et sigui sincer, M'agrada barrejar-me amb la gent al país. No m'agraden les bombolles. I hi ha companys que no surten del hotel dels periodistes, només parlen amb els periodistes. L'únic contacte que tenen amb el país que estan cobrint és amb el traductor o amb el guia o amb el taxista. I sí, quan van al front a fer un reportatge es barregen amb els combatents o amb les víctimes. Jo soc bastant asocial, eh? Prefereixo anar pel meu compte. Anem en equip, perquè per televisió no es pot fer una feina individual. Jo necessito una càmera, necessito un productor, però vaig a dir una cosa, hi ha molta, entre companys, hi ha molta solidaritat, moltíssima. També hi ha casos de mesquindat, sí. Però bàsicament si no tenim bateries de la càmera, sempre hi ha un company que es la deixa, de vegades en cintes, quan havia cintes, però ara targetes P2, o sigui, sempre es compartim coses quan les hem perdut, no? O un cable, o no sé. De vegades hi ha companys que s'han quedat sense diners, perquè en les guerres no hi ha caixers automàtics. Hi ha gent que ha anat per 10 dies i s'ha trobat que el conflicte ha durat 2 mesos. Pues, fins i tot deixem diners als companys. Hi ha molta solidaritat. Sí que també he vist casos de mesquindat, sobretot quan són cadenes que es fan la competència. Per mi és fàcil tenir companyonia amb els companys de la BBC o de TFA, però clar, quan veus els americans de la CNN i de la BBC, que ni es paren entre ells. I fan allò de la conya marinera, saps, allò de la conya marinera, que és quan tornen els mariners al vespre. Què, d'on vens? D'allà. I què, molt, has trobat molt? La qüestió és no informar.
No
estan els peixos, ni què has trobat, ni pues, allà fa el mateix. Què, d'on veniu? Bé, d'allà. Per no explicar que tens unes imatges collonudes dels combatents, del front o tal, fan aquestes conyes marineres que no s'acaba d'entendre mai. Jo penso una vegada que això de la competència pot ser perillós.
Escolta, jo no em puc imaginar, perquè òbviament quan estic ridiculitzant voluntàriament, quan un va cobrir un partit de futbol, porteu les armilles, pres, tothom deixa que us apropeu als futbolistes i tal, però clar, en una guerra jo estic disparant a l'enemic, m'estic cobrint perquè me la fotran, i tinc allà un paio amb una càmera gravant, vull dir, com el soldat, el que està vivint, protagonitzant la guerra, conviu amb vosaltres, que esteu fent una feina diguem-ne, complementària i fins i tot innecessària, tot i que molts veuen en vosaltres una divulgació dels seus ideals, no?
No, jo crec que no, eh?
A veure, els emprenya, que es deuen allà...
Sí. Per què? Per un motiu... A veure, abans m'enfadava molt quan era més jove de que els combatents no volien la meva presència. I jo pensava que és que, ai, és que... volen censurar. No. A vegades m'he donat compte que la meva feina és informar, però la feina dels combatents és guanyar la guerra.
Clar.
I què passa? Que la meva crònica pot ser utilitzada per l'enemic. M'explico.
Clar.
Si jo vaig al front, l'enemic pot veure la meva crònica i dir, ostres, mira, pot averiguar quin tipus d'armes tenen els enemics, on estan situats, quants són, quin nivell de moral té la tropa. A veure, és molta informació de cara a l'enemic. Per tant, els combatents intenten evitar, sobretot la presència de periodistes, en primera línia del front. I si autoritzen, algun periodista l'autoritzen de manera molt, molt aïllada i sempre amb finalitats, el que tu digues, de divulgar, de pujar la moral, que es vegin els combatents disparant i mira, que aquesta guerra la guanyarem, no? Però la majoria de les vegades en som una nosa. A veure, perquè també és complicat estar al front preocupat de que no et fotin un tiro i tens un senyor allà al costat que també has de protegir. Que no el matin.
Perquè us protegeixen?
Home, quan tu estàs... Quan jo, mira, a trinxeres he estat només una vegada. A l'Afganistan. I tu demanes permís per anar a la trinxera. I els combatents, quan et donen permís, estàs amb ells, tu vas armat. A més, m'ho prohibeix les normes internacionals, anar armat. En el moment que jo agafo un arma o em poso un uniforme, perdo el meu estatus de civil i sóc el que diuen en la guerra un objectiu legítim. Puc ser disparat, puc ser assassinat. I clar, et protegeixen. I va passar a l'Afganistan que ens van caure uns morters, per exemple, i clar, ens van agafar i de seguida ens van col·locar al refugi.
Ha de ser tremendo, no?
No vaig ser conscient de que estava aquell morters. Perquè no es pensa que no havia experimentat mai.
Clar.
Però quan veus... Perquè van caure els primers i vaig veure que no havia inquietud. Però quan veus els combatents, gent aguerrida, fugint per refugiar-se, diu, això va en sèrio. Perquè quan els que suposa que han de ser valents els veus que s'amaguen, amaga tu també, no?
Sí. Teniu algun tipus de seguretat quan esteu als països? És a dir, com funciona el tema? Tu arribes a un lloc de conflicte, imagino que des de la cadena o des de fins i tot l'ambaixada a vegades demana permís perquè estigueu allà o...
No, demanem, nosaltres com a estrangers demanem el visat. Com som situacions peculiars, és molt complicat. De vegades, com en les guerres, hi ha un buit de poder tal de l'Estat que no va sense visat. Per exemple, ara a Líbia, a la frontera no hi havia ningú. Jo no tinc... El meu passaport, vaig estar dos vegades aquest any a Líbia i no tinc cap segell ni d'entrada ni de sortida de Líbia perquè no hi havia cap autoritat, un país en guerra, no? El que sí que fas és, de seguida, quan vas al front, intentar acreditar-te, portar sempre ben visible d'aquest periodista, ¿vale? Protecció, molt important, el tema de la seguretat, és molt important. S'ha d'anar protegit. No, l'armilla antibales no és una disfressa, ni el casc. No evitarem que ens caigui un míssil, i un míssil no hi ha ni armilla ni casc que et pugui evitar la teva mort, però hi ha moltes morts de molts companys que es podien haver evitat amb unes senzilles nocions de seguretat. I després també, ja sé que no segueix de res, però també una assegurança de cara als teus, no?
Clar.
I les assegurances de guerra són molt cares, molt cares, molt cares. La veritat és que comença a ser un hàndicap per les cadenes de televisió i per la ràdio i per la premsa enviar periodistes perquè les assegurances són siderals. Uns preus prohibitius. De fet, a Espanya, si t'hi fixes, les cadenes privades han desaparegut de les guerres.
És cert.
Abans hi havia Telecinco, Antena 3, aquests han desaparegut ja no estan allà. Quan vaig a les guerres només m'hi trobo a Televisió Espanyola i nosaltres allà, hola. Ja està, la resta d'espanyols han desaparegut del mapa totalment.
Has tingut, suposo que sí, moltes vegades la sensació de que tot s'acabava?
Sí.
De que ja està, de que d'aquí no surto?
Dos vegades, i la primera jo encara no sé com estic aquí. Va ser l'any 94-95, en el llibre ho explico, per això. Va ser una emboscada de Sarajevo, de Pale a Sarajevo. Hi havia un alto al foc, els periodistes podien per primera vegada en el conflicte moure's lliurement per les carreteres, vaig cometre un error, perquè aquella època no era conscient dels errors. Ara n'hi ha après moltíssim, de tornar de nit i van patir una emboscada. I van sobreviure simplement perquè el càmera, el Genís Corman, va veure aquell senyor armat amb un passamuntanyes i tots els correligionaris que baixaven per la muntanya, i va posar primera, va accelerar, va arramblar amb aquest tio i van poder fugir per un túnel de muntanya. Jo encara no sé com poder sortir d'allà, perquè tot va passar en tants pocs segons i jo em vaig quedar garratipat. Mentre que ell i la traductora que anava endavant es van poder ajupir. Jo no sé com es pot conduir ajupit, però doncs sí, jo t'asseguro, ho he vist, es pot conduir ajupit. Que s'accelerar i cap endavant. Jo em vaig quedar garratipat, em vaig quedar parat. I vaig tenir temps de pensar, bé, ara començaran a disparar
i s'ha acabat.
I vaig pensar que no em faci mal, sisplau. Que no em faci mal. Ara, i vaig pensar, i ara les bales em penetraran. Com serà això? Espero que no sigui dolorós, que sigui tan ràpid que ni me n'adoni. I van passar els segons i no disparaven, i ens enfonsàvem en el túnel de les fosques, i ja està, i vam sobreviure dintre aquella història. Va ser les dues úniques. Aquesta va ser la primera vegada que aquesta va ser tot tan ràpid, no? I després a Tir, al sud del Líban, quan els bombardejos de la visió d'Israel, vaig patir tant, que és la primera vegada que vaig dir, ja està, mai més, ja està, s'ha acabat. Em faig gran, tinc por, no m'he endurit, afortunadament, he sobreviscut a les 3D, m'he tornat a aixecar, però ara no vull morir, tu, ara que estic tan bé, ara que m'he reconciliat a mi mateix, ara de morir. Eren bombardejos indiscriminats, vivia en una casa particular, un altre error que vaig cometre, que era dormir en una casa particular. Quan estàs a l'hotel dels periodistes, saps que aquell hotel no el bombardejaran, però en canvi a una casa. I per primera vegada vaig sentir que sent un civil a una ciutat bombardejada. Que és aquesta indiscriminació. Cauen els míssils sobre una casa, sobre un... I què feia? Estava per les nits, els israelians ens despertaven cap a les 5 de la matinada, despertaven amb els avions de combat, els caçabombarders, disparaven els míssils, el míssil trenca la barrera del sol, i entre trencar la barrera del sol i l'impacte passen 4 o 5 segons, potser menys, però es fan llarguíssims. Perquè sents que han disparat, i ara on caurà? I estava al llit, el que feia era agafar el llençol i em tapava i deia que no caigui aquí. I em tapava, em protegia amb el llençol. Quin desfici més estúpid, no? Com si el llençol m'hagués d'aturar. I aquella vegada vaig dir, mai més, això no és vida. Però en canvi, jo vaig sortir d'allà, vaig tornar a Barcelona, per allà es van quedar la gent. Saps que sempre es queden ells. Si nosaltres marxem, hem cobert la feina, molt bé, tal, i allà es queda aquella gent que ha patit un setge durant dies i dies i dies de l'aviació. Acaba la guerra i després és aquesta la gent que ha de refer la ciutat, que és totalment destruïda, a refer-la. I curiosament, mai, sempre parlem de la guerra i mai parlem de la postguerra. Només s'interessa els combats, i després què? Els estrategues se'n van, els militars se'n van, i ahí queda un poble destruït. I la gent, la majoria de la gent, ha de tornar a començar.
Nicolás Valle, bueno, si algú tenia dubtes de si era interessant o no el llibre Secrets de Guerra i conèixer aquesta persona, jo crec que ha quedat desvetllada. A l'hora del té aquestes coses, a vegades un té molt dolç, i a vegades té una mica d'amargor.
Ho sento.
No, al contrari. Avui dijous, dia 19 d'abril, a 7:45, si no vaig errat, a la biblioteca de la nostra localitat es fa la presentació del llibre. Jo us convido que aneu, que llegiu el llibre, que penseu el que ha dit el Nicolás, perquè a banda de ser un gran professional, a banda de conèixer molt bé els conflictes militars de gairebé tot el món en els últims 20 anys, jo crec que ha canviat una mica el món, perquè ell ha tornat una mica més, com deia, sense protecció.
M'agrada pensar de que col·laborem tots a fer un món millor. O sóc un il·lus?
No ho ets. I si ho ets, m'apunto al teu carro. Un extremeny que va viure a Ripollet.
No, bueno, fins a 3 anys. Encara sóc de Ripollet, encara ho sóc.
És de Ripollet, senyors.
Encara estic censat, però ara per motius personals m'he hagut de marxar a Barcelona a viure, però fa 3 anys només d'això, eh?
Exacte, és a dir, que és de Ripollet. Els de Ripollet podeu escoltar el programa en directe. Només heu de posar el 90.3. Fins i tot el podeu tornar a escoltar una altra vegada el diumenge a les 5, que es torna a repetir. Però els que no sou de Ripollet no teniu excusa ni problema. Connecteu a ripollet.cat, l'hora del té, us descarregueu el programa i l'escolteu tantes vegades com vulgueu. Amics, amigues, el proper dijous tornarem. Nicolás, moltíssimes gràcies de debò.
A tu.
I no és un tòpic el que et dic, però... No,
home, per mi és retrobar a la casa on vas començar com a periodista a Ràdio Ripollet.
Doncs ha estat un plaer, de debò que sí. Jordi, moltes gràcies, xato, cuida't, eh? I a vosaltres fins al dia que ve, a les 5 de la tarda, a l'hora del temps.